Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Com ho veu vostè, senyor Caruso? Són molta gent. Vol dir que es posen d'acord per prendre decisions?
Sí, home,
perquè això és complicat, eh?
Sí, home, si hi ha bona voluntat, sempre s'arriba a les bones decisions.
Consell de l'associacionisme, es diu això, eh?
Sí, això...
Que substitueix l'antic Consell de la Cultura Popular i Tradicional, que vostè hi estava, en aquell Consell.
Sí, senyor, abans el configuràvem 14 persones, que sí. En deien 14 experts.
14...
Deixem un 14 persones.
Bueno, sí, deixem un persones, sí, diguéssim, d'acord.
I ara està...
I ara què?
Conformada per 32 persones, diguéssim, 32 àmbits.
Que representen a...
Bàsicament a les federacions de cultura popular i tradicional, i això va passar el 21 de febrer a l'Ateneu Barcelonès i presidit, doncs, pel conseller Ferran Mascarell, però que aquest consell, de facto, qui el presidirà en principi serà el director general, que ara per ara és en Lluís Puig.
Ah, molt bé. Doncs ja està, no? Ja ho tenim clar, això. I el consell, quines són... Què ha de fer aquest consell? Ha d'aconsellar. Què és el que ha de fer un consell, sí o no? Sí o no? Eh? Jo faré un consell del programa.
No, però en principi jo penso que...
Estic decidit a fer un consell del programa Festa Festa, en el que no
hi
serà,
vostè.
No, no.
Últimament ja no en quedarà cap consell, eh?
Saps què farem? Primer de tot, farem un sopar.
Això sempre està bé.
I convocarem a tots els col·laboradors, vostè podrà venir al
sopar.
Però al consell no, eh?
No.
Vol dir que els del consell el tindran pagat i vostè s'haurà de pagar pel seu cantó. No, bromes a part, ens alegrem que hi hagi iniciatives, el Consell de l'Associacionisme segur que ho serà, 32 federacions, no és poca cosa, i que totes estiguin juntes, doncs...
Ara falta, doncs, que l'esperit crític... doncs regnien a la taula. Jo sempre ja sap que dic que si no hi ha esperit crític les coses no funcionen, la crítica construeix, no destrueix. I bé, que hi tenen 32 persones, però clar, suposo que a veure, el funcionament serà molt diferent al de l'antic Consell. Ara no tenen més remei que treballar per comissions i per temes, perquè si no això és ingovernable, no?
Però evidentment.
És així.
Ens seguirem parlant, però escolti, hauríem...
Molt bona feina amb aquesta
gent. I ara hauríem de començar el programa, ja, perquè comencem a parlar com aquell que no vol la cosa i després què passa? Que no sonen sintonies, que no hi ha caretes, això no pot ser.
No, i això sap què és? El Festa Festa.
El Festa Festa. No faci tan soroll, home, amb els papers. Per què ho fa, això?
No tenia el guió, llavors, si no tinc el guió...
No sabia el que venia, no sabia el que venia.
Si no tinc el guió...
No sabia vostè que sortim per Ràdio Bellpuig, que sortim per Ràdio Caçada de la Selva, per Ràdio La Vall de les Preses, per Ràdio Municipal de Terrassa, per Ràdio Palau de Plegamans i Palau Solità, vull dir que ho he dit malament, Palau Solità i Plegamans, per Ràdio Vallromanes, caram, no? I per Ràdio Calella, no ho sabia.
Sí, però que, a més, és l'edició 255 de la nostra època a les xarxes, que aquest programa el podran escoltar la gent a partir del divendres 27 de febrer del 2015 i que és l'edició 2044 de tota la nostra història radiofònica.
I que el divendres 27 estarem a la nostra web, però el dissabte 28 estarem al canal del VilaWeb i que també estarem a la revista Tornaveu. I més que vindran encara, escolti, que això no s'atura. No s'atura de cap manera. Que tenim moltes coses avui en el programa, senyor Carbó, que tenim un convidat que serà ja un fixe, perquè avui anunciarem l'estrena d'una secció que començarà la setmana que ve, aquestes paraules de festa del Octavio Mucano, que ens acompanyarà per explicar-nos una miqueta. Tindrem una columna, com sempre. Avui parlarem d'aquesta Casa de la Sardana, que serà de seguida, però després tindrem les dites i refranys d'en Víctor Pàmies, tindrem un dels temes d'en Xino, tindrem el senyor Aguilar des de les Terres de Ponent, des de Targa, que ens farà els seus minutets, tindrem un expedient seu, també, que ens parlarà de bunyols, però no de bunyols d'aquells...
No d'aquell
que li han retirat en Franco, que li van donar el bunyol d'honor, no d'aquests bunyols.
De bunyols de Quaresma. Això ens agrada.
I vaja, de tot plegat parlarem aquí en el Festa Festa, però ara hauríem d'anar per la columna, primer de tot, no? Què li sembla?
Doncs vinga, que em sembla que l'ha fet a vostè aquesta setmana,
sí,
no?
Sí, ja li dic, que parla de la Casa de la Sardana a Barcelona.
Doncs no esperem més.
Festa Festa.
La columna.
Quan he posat el títol a aquesta columna he pensat que potser caldria enumerar-lo, com si d'un Terminator es tractés. És quasi segur que no serà aquesta l'única i darrera vegada que el tema de la Casa de la Sardana barcelonina ocuparà l'espai de la nostra editorial. Però aquesta vegada la notícia dona sensació de final, o de principi del final, de fita aconseguida. Ara, en tot cas, ens toca parlar d'un anunci, d'un compromís en tota regla. El passat 8 de febrer, en el transcurs de l'acte de presentació de la Guia de Plecs i Concursos 2015, el tinent d'alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Ciurana, anunciava oficialment que Barcelona tindria properament la tan anhelada Casa de la Sardana. I més enllà del que podria semblar l'enèsim anunci electoral, Ciurana donava detalls de la ubicació i del termini, en aquest cas menys concrets, però que sembla que ens durien cap a finals del 2016. Aquells que hem anat seguint el procés des de la nostra responsabilitat sabem que es tracta d'una planta baixa diàfana de més de 1.000 metres quadrats i que ja estan en marxa alguns prolegòmens referents als sistemes de seguretat i distribució de l'espai. La Casa de la Sardana barcelonina acollirà algunes entitats locals que s'hi vulguin instal·lar, com ara la Coordinadora d'Entitats Sardanistes de Barcelona, les Colles de Barcelona o l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona, així com algunes macroentitats de nivell nacional, com la Confederació Sardanista de Catalunya o la Fundació Universal de la Sardana, per esmentar-ne només dues de les més importants. Tot plegat, genial, necessari, imprescindible, diria que vital per a algunes associacions que, des de fa ja uns quants anys, no acaben de trobar la seva ubicació física a la ciutat malgrat haver assolit rols importants pel que fa a les tasques organitzatives d'actes que llueixen i fan lluir a la vila barcelonina. I el que és més important i a la vegada sorprenent és que aquesta necessitat s'ha comprès, acceptat, assumit, projectat i toquem fusta, realitzat per una institució com l'Ajuntament barceloní, que té moltes coses al cap, només faltaria, però que sembla que no vol oblidar-se d'un col·lectiu important, treballador i notori en la vida de la ciutat, d'una gent, els sardanistes, que han aguantat de tot i han tirat endavant, que han vist minvar les modes i les èpoques d'esplendor i, en canvi, no han defallit i han perseverat notablement assolint una organització i una notorietat més que remarcable en aquesta darrera capitalitat de la sardana, que han ostentat brillantment durant el passat 2014. Ara l'Ajuntament ni pot ni vol donar excuses. S'hi ha compromès. Esperem que més enllà de les eleccions. Doncs sí, senyor Carbó, que això ja... Vostè què creu, que és electoral, això, o què? No, ja no.
De vegades, a veure, de vegades tenim tendència a dir que tot és electoral i tal, i de vegades no, de vegades els processos són com són.
Aquest procés és llarg,
és llarg
de fa temps.
I ara perquè... arriba l'anunci, i bé...
Aviat farà 5 anys que ens va deixar l'Antoni Anguela, i aquesta ja era una de les lluites de l'Antoni Anguela aconseguir aquesta Casa de la Sardana, especialment, doncs, també per les entitats barcelonines, l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona, al front, diguéssim, no? El que passa que ara la cosa s'ha ampliat i ara, a més, evidentment, si la Confederació Sardanista i l'Unió de Colles hi poden afegir també i tot plegat, doncs la casa serà...
I nosaltres n'hem parlat molt, també. Recordo una columna que vaig fer jo mateix farà ara un any, quan es va, diguéssim, inaugurar els actes de la capitalitat de la sardana a Barcelona, que es deia Barcelona capital de tot. I, bueno, parlaven de la capitalitat d'aquesta temporal i que després podria arribar a ser capital definitiva si hi ha realment una Casa de la Sardana, no?
La Casa de la Sardana és una necessitat, això ho ha de tenir clar tothom, i de fet, doncs, ara ja és una realitat encara que s'estigui construint. Vull dir, ja hi ha una adreça, ja hi ha un indret a darrere de l'estació de França, un local, ja hi ha tota una sèrie de projectes i una sèrie d'històries, i vaja, esperem que els possibles canvis que puguin haver-hi a l'Ajuntament o les eleccions, en definitiva, no afectin un compromís
no
que
orienta.
Necessita la ciutat en aquest sentit, en el sentit de salvaguardar una miqueta tota aquesta activitat sardanista tan important, que ha estat tan important durant tant de temps i que ara doncs, ho ha de continuar sent. Doncs
continuem.
Ja està, ja ho tenim, això, ja ho tenim, senyor Carbó. Ara en tot cas, ara tocaria presentar una sardana. Mira, com que parlàvem de Barcelona i de la Casa de la Sardana i tot plegat, doncs m'ha semblat que seria bo d'escoltar una sardana que es diu Barcino, Ciutat Romana.
Ah, mira, sí, és una sardana que, sembla, si no em sembla recordar malament, una sardana a dues cobles i percussió d'Eduard Martí i Teixidor.
Efectivament, sí. Ho recordes tu.
Perfectament.
Bé. Que bé que ho recordes, senyor Carbó. És impressionant. Ho recordo... No, no. Segueixo. Em sembla bé. Quines cobles ho van gravar? També ho recorda, no?
Em sembla que la cobla de Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i potser jo crec que era la mil·lenària.
Sí, senyor Carbó.
Quina memòria
bé,
que tinc.
Quina memòria. I a més igual se'n recorda a qui està dedicada aquesta sardana.
Sí, home, el nostre amic Josep Maria Serracant.
Efectivament. Inclús sabrà el dia, no, el mes i l'any en què es va estrenar.
El mes de juliol de 1974 a Palafrugell.
Impressionant.
I jo recordo aquest dia de l'estrena.
I a més la sardana és collonuda, escolteu-la. Versino, Ciutat Romana, una sardana per a dues cobles i percussió d'Eduard Martí Teixidor, que hem sentit en versió de les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Mil·lenària. A veure, senyor Carbó, escolti'm una cosa, perquè ens hauríem de centrar una miqueta, perquè arriba un punt que tenim aquí una sèrie de coses que anem fent la ràdio així en directe, una cosa espontània, però a veure, com se'n volen recordar vostè de l'estrena d'aquesta sala si vostè tenia 4 anys, senyor Carbó?
Sí, i fets, perquè el juliol ja els havia fet.
Ho veu que no...
Hi ha gent que té molta memòria,
Sí, hi ha gent que se'n passa moltes coses, però els nostres oïdors són molt intel·ligents, no pot dir-ho, això. Per les bones.
Però sap què passa? Igual la ràdio no sap.
No sap.
La gent no en veu.
No. Sí, expliqui'm la nota que em va enviar l'altre dia, que no ho acabo d'entendre, tampoc.
Bé, molt simple.
Hem de recordar que
l'Andreu
Torón...
Sí, l'Andreu Torón ha fet 200 anys.
200 anys. I vostè li volia fer una entrevista i diu que no pot...
I jo li he enviat un correu a l'altre, que he mirat de fer-li una entrevista, però no té Skype. I és curiós perquè a la Wikipedia sí que hi té una entrada. O sigui, l'home està...
Està al dia, sí.
Està al dia.
Ho veu que diu unes coses molt rares.
A veure, què veu vostè d'estrany aquí?
Home, és igual, ja m'ho corre. Perquè m'estranya molt.
No hi ha res...
Perdrem credibilitat davant dels nostres.
No, però escolti'm, no hi ha res. I a més, això ho va dir l'Eduard Ponset. I si diu l'Eduard Ponset, que és un home assenyat i científic...
Sí, vaja, un altre, ja s'ha desmuntat la gana i les ganes de menjar.
No hi ha res que demostri que l'Andreu Torón, pel fet d'haver fet 200 anys...
No se'l pugui entrevistar per Skype, no?
No, i que sigui mort.
No, això sí que ho demostra, ja ho dic jo.
Perquè no hi ha res que demostri que...
Deixi de dir tonteries, sisplau. Home, fem una mica de seriositat al programa.
Que vostè no conegui, i jo tampoc, ningú que tingui 200 anys.
Que està molt bé que se n'hagin recordat del 200 aniversari del naixement del senyor Andreu Torón.
Qui era
home,
Andreu Torón?
Andreu Torón va ser l'inventor de la tenora.
Aquest home era un fill ja de músic.
Sí, el seu pare ja n'havia intentat fer de tenores i de coses d'aquestes.
I ell era intèrpret, l'Andreu Torón, d'oboès.
Sí, i de fet la va presentar la tenora amb el nom d'oboè tenor. I això era cap al 1860 i pocs,
em sembla. 63, em sembla.
Em sembla,
molt
exacte.
Molt bé, anem bé. I llavors, exactament, quina modifica... Perquè, clar, la tenora m'està dient que és un oboè. O de la família.
No ho sé, jo tampoc no li podré dir exactament la modificació exacta que va fer, però sí que la va eixamplar, segurament.
I la va allargar.
I la va allargar i li va posar la campana de
metall.
De metall, que això li va donar una sonoritat molt diferent, molt peculiar, que ha
molt
perdurat
bé, Ventura,
durant tots els nostres dies fins a l'actualitat.
O sigui, per dir-ho d'alguna manera, ens va regalar aquesta sonoritat tímbrica de la cobla.
Efectivament. Sí? Que jo també recordo que el debut de la primera cobla que diuen que tocava la tenora en el Liceu, la cobla d'en Gic...
Vostè no ho recorda.
No ho recordo perquè ho vaig escriure en el llibre de la Sardana a Barcelona. La cobla d'en Miquel Gic de Torroella, que diuen que va ser la primera que va tocar sardanes a Barcelona, ho feia unes poques setmanes després de que s'hagués presentat aquesta tenora, aquest oboè tenor, exacte, que encara no es deia ni tenora, per tant tampoc no quadren massa les dates amb aquest aspecte, però segur que deurien tocar alguna tarota que deuria semblar molt, perquè no deuria ser només l'Andreu Torón el que intentava investigar.
Estaven experimentant.
Ah, efectivament.
No? Doncs gràcies a l'Andreu Torón per haver-nos donat aquest timbre tan característic que és la sonoritat musical nostre.
Continuem. Sap qui no fa 200 anys però en fa 40 i ho volen celebrar-ho molt i ho faran el proper dia 6 de març en el Teatre de Girona?
La Cobla Ciutat de Girona.
Efectivament, un concert en el que, miri, fixa's el programa, que hi ha el concert serà el divendres dia 6, a partir de les 9 de la nit en fa la feta, que és l'horari que està estipulat, preus populars, em sembla que són 12 euros l'entrada.
Ah, això està
bé. A dos quarts de 10, el 6 de març, començarà aquest concert, que compta amb una peculiaritat. Bé, el primer concert que es va fer també es va fer en el Teatre de Girona, l'any 1975, ho va presentar l'Eugeni Molero i Pujós, que era un escriptor molt important i un historiador molt important pel que fa a la música de copla i a les coples i als músics. Doncs ara el presentarà el seu fill, l'Eugeni Molero i Olivella, que és un compositor...
L'Esteve.
Ai, perdó. L'Eugeni també ja té un fill que es diu Eugeni.
Qui?
L'Eugeni Molero i Olivella, però l'Eni toca el trombó i no és el que presentarà el concert. El que presentarà serà l'Esteve Molero i Olivella, que presentarà aquest concert com ho va fer el seu pare fa 40 anys.
I l'Esteve Molero, vostè que els coneix, té fills?
Ara per ara que jo sàpiga, no.
No, perquè anava a dir, ja li podem apuntar...
D'aquí 40 anys, exacte.
Dintre de 40 anys, amb aquesta vegada, ha de presentar una.
No sé, oficialment em sembla que no, però vull dir que no se sap mai aquestes coses. Escolti'm una cosa, que en la primera part hi haurà sardanes i peces que es van interpretar en el seu moment fa 40 anys.
En aquest concert, diguéssim, de presentament.
I en la segona part, algunes coses curioses que ja anirem... Que hi vagi la gent, que hi vagi i que veurà que s'ho passarà molt bé. I hem de parlar també, però ho farem d'aquí una estona, perquè ara ens està esperant ja el nostre convidat. Hem de parlar també de Calella, senyor Carbó, que a Calella comencen els actes la setmana que ve o l'altra, de la capital,
De la Sardana.
Però això ho farem d'aquí una estona. Ara presentem una nova secció.
Fes de festa.
Paraules de festa. Amb Octavian Mocano.
Doncs el dissabte 21 d'abril de l'any 2012, a la plaça Orfila, el Festa Festa va tenir una experiència absolutament inoblidable, perquè tota la cultura popular del barri de Sant Andreu del Palomar ens va venir a visitar en un programa que vam fer en directe, que vam titular Paraules de Festa, precisament la secció que estrenarem la propera setmana. Qui tenia la culpa de tot això? Doncs la gent de Sant Andreu, evidentment, i un bon senyor, que es diu Octavio Mocano i que és de procedència romanesa, però que jo diria que és un català absolutament de soc arrel ja gairebé, i si no el sentireu parlar i ho notareu, que és el president de l'Associació d'Escràbal, no? És això, de la Federació Internacional d'Escràbal en català, i que gràcies a ell doncs vam fer allà uns jocs, bueno, va ser una tarda realment inoblidable, un dia sí. un dia realment molt interessant. Aquest programa el podeu reescoltar si voleu al nostre web, perquè el tenim en l'apartat de programes especials on diu exteriors, i allà el teniu penjat en diferents parts, perquè la veritat és que ens hi vam passar una bona estona, i també tenim algun vídeo d'aquell dia, i la veritat, molts bons records. D'allà va sortir la conversa de que algun dia doncs l'Octavian ens podria fer alguna col·laboració en el programa, i aquest dia ha arribat. Octavian, què tal? Bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Gràcies d'avançada ja per la teva col·laboració, que els que hem tingut la sort de sentir-la doncs ens agrada moltíssim i estem molt contents, però...
Gràcies a vosaltres.
No, aquí tenim la portada a la gent que ho fa bé, si no, no els deixem entrar, saps? Bueno, a l'Amadeu és una excepció, però vaja, vull dir que més o menys és això. No, Octavian estrenarà la setmana que ve una secció i ens agradaria que ens expliquessis una mica què serà aquesta secció que es dirà precisament Paraules de Festa, no?
És una secció que bé va ser arrel d'un suggeriment vostre i que és el que porta l'Escrable, és a dir, sorpreses inesperades, com totes les sorpreses, i que és veure com amb les paraules es poden fer coses molt interessants, com per exemple aquestes seccions que tractaran de les festes, dels seus continguts, les seves característiques, i a partir d'una breu descripció d'un viatge geogràfic pels Països Catalans, sempre acompanyats pels sons festius, arribar, doncs, a jugar amb les paraules.
Què és el que us agrada fer en els aimants de l'Scrabble, eh?
Això mateix.
Esteu bojos per jugar amb les paraules i amb fer-ne anagrames i fer-ne coses. O sigui, tu ens presentaràs, primer de tot, les festes més importants, o algunes, perquè totes les festes ho són importants, i és impossible dir-les totes, però algunes de les festes destacades del mes, perquè això ho matrem a cada primer divendres de mes, ho deixarem penjat al web, no? Del mes. I després, amb algunes de les paraules que et suggereixin, jugaràs una miqueta.
Jugarem, veurem, trobarem noves paraules, algunes fins i tot de festa, això pot passar sempre, d'altres amb uns significats més obscurs o més poc coneguts, però jugarem amb aquestes paraules, les menys habituals, doncs les explicarem, i veurem com aquesta transformació és contínua. I també el passeig de la festa cap a les paraules i de les paraules cap a la festa.
Nosaltres estem molt contents de conèixer un personatge com l'Octavian, perquè realment ens agrada que la gent que ve de fora i que ve a viure aquí a casa s'enamori de la llengua, com t'has enamorat tu de la llengua catalana, no?
De la llengua, del país, de la gent, bé, de, diguem, tota la vida catalana, i sí, és un goig continu.
Nosaltres estem molt contents que estiguis amb nosaltres i que a partir d'ara hi estiguis la setmana que ve i cada primera setmana de mes amb la teva secció. Gràcies, Octavian, i anem parlant, perquè això, a més, no s'acaba. Segur que hi haurà més col·laboracions. Gràcies.
D'acord, moltes gràcies.
de festa!
I ara, després d'aquesta promesa de secció que serà la setmana que ve, senyor Carbó, ara tenim la secció que tenim, que en tenim una que hi és cada setmana i que ja porta 63 edicions, poca broma.
Víctor Pàmies,
és Víctor Pàmies i les seves dites i referències. I avui amb una de molt curiosa que no crec que faci referència, no sé a què, a polítics no crec, perquè això ja entrem
diu
en
això.
No serà a nosaltres?
Calli,
no.
Calli. Perquè tindríem problemes per saber qui és qui. L'ase diu al porc orellut.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
L'ase diu al porc orellut. Que fàcil que és veure els defectes en els altres, sense parar compte que allò que els retraiem, molt sovint nosaltres ho tenim augmentat i agreujat. És allò de veure la palla en l'ull dels altres i no veure la viga en el nostre. O com diuen al País Valencià, diu el mort al degollat, qui t'ha fet eixe forat? Per tant, abans de criticar algú, pensem si no hi estem reflectint els nostres propis defectes. L'ase diu al porc orellut.
Jo crec que és veritat que a vegades, quan ens fiquem amb la gent, volem amagar d'alguna manera els nostres propis defectes. No trobes, senyor Carbó?
Sí. Això, Ja ho he notat jo, això,
El que ha notat vostè?
Això no, de vegades.
Sí. Que ho veu, després d'haver-ho fet, se n'adona.
M'adono, sí, per aquí anàvem, sí.
Molt bé, escolti, que ara sentirem una sardana brutal, però brutal. Una sardana que jo he buscat, ja sap, busco links amb els títols.
I com es diu?
I no va ni d'ases ni de porcs, no. Però va d'orelles.
Com es diu, orellut?
No, es diu a cau d'orella.
Home, és una sardana de Josep Serra i Bonal, pare de Joaquim Serra.
Sí. Però vostè a l'estrena no hi era, ja l'he dit ara,
No, perquè aquell dia tenia un altre acte, lloc. I era l'any 1906.
Estava parlant amb el senyor Turón,
Precisament estava amb
en
Turón.
Amb en Turón. A cau d'orella, una sardana en què la tenora, precisament, és protagonista, molt protagonista, d'una melodia preciosa, que d'alguna manera, juntament amb altres sardanes del mateix mestre Serra, doncs va canviar una mica amb la follia i amb altres títols, com el despertar d'un somni, va canviar una mica el destí de la sardana amb aquestes noves sardanes de principis del segle XX. A cau d'orella, de Josep Serra, en la principal de la Bisbal. A cau d'orella una sardana preciosa del mestre Josep Serra i Bonal que hem sentit en versió de la cobla La Principal de la Bisbal. I ara, senyor Garbó, avui té secció vostè. Avui toca l'Espedion, que ens parla de bunyols de Quaresma.
Home, perquè és que ja toca.
Jo abans parlava d'un altre bunyol, que en el fons no deixa de ser un altre bunyol, i valgui la redundància.
I de Quaresma.
I de Quaresma.
Perquè és de Quaresma.
La conya aquesta de que la Junta Central fallera, ara que s'acosta ja Sant Josep, hagi decidit retirar la més alta distinció del món faller dedicada a Franco, el bunyol de brillants que li van donar ja fa l'any 47, de motiu d'una visita seva a València, i que es veu que hi ha hagut uns problemes brutals.
Aquí no hi era
brutals,
jo aquell dia, eh?
No hi era vostè?
No, però aquí el que és brutal és fer un anàlisi d'aquest tema, no?
És que és una passada.
Perquè va ser amb 44 vots a favor de la retirada del bunyol de brillants.
Sí. Bien. 10 vots en contra.
Sí, però 40 abstencions.
És que és una passada.
Gent perquè, mira, 10 nostàlgics sempre els trobes, sí, en qualsevol racó. Sí, i mira, sí, aquesta pobra sí. Gent els hi han de caure amb ells.
Ja,
però aquestes 40 abstencions...
És que és una passada.
O vol dir o por...
I això, i l'espectacle de la Barberà, i això de les signes d'identitat... I a mi València em preocupa molt, senyor Carbó. No hi puc fer-hi més. El País Valencià em preocupa molt, perquè penso que si nosaltres som un país envaït, diguéssim, n'hi ha que estan pitjor que nosaltres, però vaja.
Però jo avui sí, parlo d'un altre bunyol.
Dels bunyols de Quaresma.
I li agradarà
molt, aquesta
els
secció. Són els de vent.
Escolti la secció i calli.
Som-hi.
Festa, festa.
Expedient C, amb Amadeu Carbó.
Senyor Ventura, això és un bunyol. Oi que m'entén? I tant que m'entén. Vol dir que alguna cosa no va com hauria d'anar en el programa i que algú, segurament jo, s'ha emprenyat com una mona. En canvi, si dic, Ventura, això és un bunyol, també m'entén i segurament interpretarà que estic paladejant un dolç i tenint en compte que som un programa de cultura popular i tradicional, és molt probable, quasi segur, que siguem a la Quaresma. Però anem a pams. Tot fa pensar que l'ús del mot bunyol per designar una cosa mal feta es troba en el mateix origen del nom. Segons Joan Coromines, l'etimologia de la paraula bunyol o brunyol es troba en la paraula bony. Per tant, no és difícil imaginar que quan ens referim a una cosa com a un bunyol, el que estem dient és que és abunyegada, plena de bonys, bunyuda, i així ho podem traduir com lletja, poc apropiada, mal feta. Ara bé, quan parlem del bunyol gastronòmic, per bunyegut que sigui, parlem d'una altra cosa. Els bunyols de Quaresma són dolços amb les arrels en la cuina de tradició àrab, fets a partir d'una base de farina que es fregeix en oli i després en sucre. També són anomenats bunyols de vent perquè tenen una massa especialment flonja, com si fossin buits per dins, cosa que permet, si es desitja, farcir-los del que més ens agradi. Se solen menjar per Quaresma i Setmana Santa. Abans se'n trobaven a les pastisseries els dimecres i els divendres d'aquest període, però avui n'hi podem trobar cada dia. Així i tot, com que són d'elaboració molt senzilla, sempre han estat dolços casolans. Però com que si no hi ha conflicte en el programa no estem tranquils, us desvetllaré un dels secrets més ben guardats de la redacció del Festa Festa. A mi aquests bunyols de vent no m'agraden. En canvi, el senyor Ventura el torna en xaró del tot. I au, ens passem la Quaresma menjant aquests bunyols. Això sí, paga ell. Jo, el senyor Vinyals, i em consta que el senyor Aguilar també, som més d'una altra mena de bunyol, el conegut com de l'Empordà. Aquesta varietat de bunyol té una massa més consistent que l'anterior, alhora que adobada amb matafaluga o saliandra, que li donen un gust característic.
Acompanyats o sols, que bons són els bunyols. Si són ben ensucrats, te'ls minges a grapats. I si no ho són, també, que sempre venen bé. Sucants en llet fan clar qualsevol esmorzar.
Tant l'un Com l'altre són d'elaboració senzilla. Si entreu al nostre web www.festafesta.net us deixem les receptes tant dels de vent com dels de l'Empordà per si us atreviu. Iau, que vagi de gust!
Festa, festa!
Per què ho ha d'explicar vostè, això de si a mi m'agraden uns bunyols o a vostè li agraden uns altres bunyols?
Són intimitats de...
Però si són intimitats, exacte, són intimitats, no són per posar-les aquí.
Però així la gent pensi que es troba més proper a nosaltres, perquè ja saben coses més, ja saben que vostè és un pesat amb aquest tema dels bunyols.
Sí, els bunyols de vent, sí.
I aquí ens els anem menjant per obligació.
Escolti'm una cosa, va, que tenim molt bon temps...
Per cert, aquest any encara no n'ha portat.
Que tenim feina, no n'hi portaré, perquè ja sé que no li agraden. Ara, com que ha dit una intimitat, doncs ara se'ls haurà de pagar a vostè, si els vol, els bunyols, ara. Vaja, no ens enfadarem, no ens enfadarem. Tranquil. Senyor Carbó, va, que hem de parlar de Calella, que serà capital de la sardana a partir del dia 14 de març i que faran l'acte solemne de proclamació al Far de Calella a les 11 del matí, després una edició festiva de sardanes a la plaça de l'Ajuntament, després a la sala d'exposicions municipal de l'Ajuntament Vell, inauguració de l'exposició, també hi haurà un videomapping a la façana de l'Ajuntament i el concert a la fàbrica Llobet i Guri. I després el diumenge també hi ha actes d'animació infantil i el concert a la fàbrica Llobet i Guri una altra vegada amb l'estrena de l'espectacle audiovisual Calella, capital de la sardana, una retrospectiva amb mirada al futur, amb la Copla de la Capital de la Sardana, dirigida per Francesc Assum, la col·laboració de Joventut Artística de Calella, i vaja, moltes i moltes i moltes coses. Escolti'm, 14 de març i 15 de març, és que ho diem amb antelació perquè la gent s'hi vagi apuntant i s'hi vagi ja reservant
actes
les dates.
Actes d'inauguració, seria, podríem dir així,
sí,
la home, presentació d'inauguració de Calella...
Tal com diu aquí, actes de proclamació.
De proclamació, exacte, eh? De Calella, Capital de la Sardana 2015.
Tota la informació www.capitaldelasardana.cat/Calella 2015. Aquí trobareu tota la informació, també al Facebook, al Twitter, a tot arreu. Vaja, vull dir que teniu aquí informació per dar i per vendre. Dit tot això, seguim amb el programa. I una vegada més ens arriba una de les seccions més veteranes del programa, de les seccions musicals ens referim. Són els temes d'en Xino, per això hem de saludar, òbviament, el nostre benvolgut Josep Maria Francino. Què tal, Josep Maria?
Hola, molt bon dia, molt bé.
Què és el que escoltarem avui?
Mira, avui porto una cosa que parla o reflexa una mica un cas curiós que és la delinqüència o el bandolerisme. Segons qui ho fa, segons qui és, va molt malament, segons qui ho fa, segons qui és, queda molt bé per la història. En tindrem un d'aquests.
Això em sona de l'actualitat una miqueta, no? N'hi ha que roben i que en canvi no els hi passa res. Són els nous bandolers, poder, no? Tu ens en portes un de vell.
Sí, un de vell, de clàssic i d'històric al nostre país.
Doncs vinga, escoltem una nova secció dels temes d'en Xino. Avui va de bandolers. Endavant!
Festa, festa.
Els temes d'en Xino, en Josep Maria Francino.
En Joan Sala i Ferrer, anomenat també Joan de Serrallonga, va néixer a Viladrau el 21 d'abril de 1594 en el si d'una família pagesa benestant. Aviat, però, les dificultats econòmiques el van empènyer a delinquir. Aquest és el principi d'una història molt llarga d'una vida relativament curta. Però com que aquí parlem i escoltem música, direm que a principis del segle passat es va fer una sarsuela sobre la vida del bandoler i que molts anys més tard el grup de música popular Esquirols en van fer una cançó dedicada al mateix personatge. Avui l'escoltarem, com habitualment fem en aquest espai, en una versió alternativa i en ritme d'escà. Ens la porten el grup de músics de diversos grups reunits amb el nom de Mesclat.
Farà ressons de guerra a les parets de Tavertet, des de Sau a la Cellera, des del Far al Matagalls, el Trabuc d'en Serra Llonga tornarà als amagatalls. Torna, torna, Serra Llonga, que l'Alzina ens cremarà, que ens arrencarà les pedres, que la terra trobaran. Sortirà un gran espetec que en farà ressons de guerra a les parets de Tavertet. Des de Sau a la Cellera, des del Far al Matagalls, el Trabuc d'en Serra Llonga tornarà als amagatalls. Torna, torna, Serra Llonga, que l'Alzina ens cremaran, que ens arrencarà les pedres, que la terra ens robaran. Torna, torna, Serra Llonga, que l'Alzina ens cremaran, que ens arrencarà les pedres, que la terra ens robaran.
Perot, la Caguina, Josep de Trinxeria, Marcelí Massana, Ramon Vila, cara cremada, Salvador Puig Antí, Gustau Muñoz, Jordi Martínez de Fons, Julià Bavia, el nen, Albert Ibáñez, l'avi, Guillem Agulló, Antoní Massaguer, Martí Marcó, Toni Villascusa, Fèlix Goñi, Quim Sánchez.
Torna, torna, Serra Llonga, que l'Alzina ens cremarà, que ens arrencarà les pedres, que la terra trobarà.
Mesclat, aquesta reunió de músics amb en Titot al davant ens han portat aquesta versió ska d'en Serra Llonga.
Moltes gràcies, Josep Maria Francino, i fins la propera.
Festa, festa!
I en el Festa, festa, a poc anem agafant hàbits, i un dels hàbits que ens agrada fer molt és que el darrer programa del mes ens agrada saludar el nostre home a les Terres de Ponent, el nostre saberut de torn, que és el senyor Aguilar. Senyor Aguilar, bon dia i bona hora.
Bona hora a tothom.
Estem molt contents de saludar-lo, senyor Aguilar. Com se troba avui?
Oh, ves, no sé, ja estic cansat de l'hivern i avui que vingui el bon temps.
Vaja, m'imagino que això del fred, massa fred, ja segons quines edats ja no va gaire bé, no?
No, ni tampoc em va bé massa la calor, perquè quan fa calor llavors tinc ganes de que sigui l'hivern.
Sí, ja l'entenc, ja l'entenc. A mi també em passa això. Al jove no tant, al jove no li afecta tant això, però a nosaltres ja ens comença a afectar una miqueta. Senyor Aguilar, de què ens parlarà avui?
Oh, avui parlaré del quadre de comandament.
Home, un tema interessant, no perdem temps. Mira, jo que intento comandar una miqueta tota aquesta història d'aquest programa, dic que anem amb el temps just i que hem d'anar per feina. Per tant, endavant amb els minuts de l'Aguilar.
Festa, festa.
Els minuts de l'Aguilar.
Ole! Bona hora a tothom. Dir que estic volat aquestes alçades ja no ha de sorprendre, veritat? Ara, volar, allò que es diu anar amb avió, explicaré que ho he fet poc, sense cap accés, però quan ha estat el cas, m'he deixat portar. Això sí, entonat, amb alguna cosa gota de conyac fent coixí a l'estómac. No fos cas, eh? Que m'enteneu? De fet, quan a les pel·lícules veig un comandant amb estrelles i galons assegut a la cabina de l'avió davant uns 300.000 botons, palanques i manillars, jo ja suo. Ostres, això, aquests aparatos no són precisament lo meu fort. Què us he de dir? Els trobo, això, aparatosos, em sobren interruptors i llumetes per totes bandes, perquè, mare meva, i la dels pilots també, se n'ha de saber un tros per enlairar aquests ocellots de planxa, oh? I que després aterrin i em pugui sortir sa i estalvi sense haver quedat planxat en el trajecte. Ei, los cotxes del jovent d'ara, no us penseu, també m'acaben d'anar grossos. T'asseus allà, al costat del conductor, mires i déu-n'hi-do los botonets que arriben a frenar. Que si el retrovisor de la dreta, que si el de l'esquerra, que si el del mig, que si el seient amovible, que si el de la porta del maletero, que si el dels llums d'emergència, punyeta, que els automòbils els feien per anar d'un lloc a l'altre. Que no ho veieu, que tanta tecla distreu? Qualsevol dia d'aquests, per tenir el carnet, demanaran haver aprovat... Perdó, què volia dir? Que qualsevol dia d'aquests, per tenir el carnet, demanaran haver aprovat l'examen allà, a la NASA. Ja us ho diré. Els de la meva generació, amb menys botons, passàvem. Ep! I arribàvem als llocs, i tant! Dos mans, dos peus, volant, pedals, canvi de marxes i carretera i manta. Érem uns Juan Manuel Fangios, com a molt, alguns els havien donat el carnet a la tòmbola, però, xiquets, ja ens espavilàvem en fer les rutes. Que volíem aire condicionat? El teníem, a condició que amb la maneta abaixéssim les ventanilles. Que els vidres se'ns embufonaven? Cap problema, amb els dits fregàvem els cristalls i es feia clar. Com a botons extres, en els quadres de comandament hi duiem enganxat un Sant Cristòfol i la foto de la parenta o la canalla, amb alguna frase lapidària al damunt que et recordaven que estiguessis per la feina. Ja ho crec, i posava no corres. Au, una abraçada ben forta i fins a la propera!
I fins aquí aquesta edició número 2044 del Festa Festa, la 255 de l'època internàutica, que quedarà penjada el darrer divendres del mes de febrer de 2015 a la nostra web, senyor Carbó, www.festafesta.net.
I ara prou, senyor Ventura, que vostè avui té una xerrera, no ha parat, eh?
Però voldrà saludar, suposo, a la gent que ha fet possible el programa, no?
I tant, miri, comencem pel Víctor Pàmies, el Llorenç Aguilar, el Josep Maria Francino, l'Octavian Mocano, eh? El Toni Serés, el Nico Alonso, el Ramon Vinyals, l'Ester Estela, la Marta Ibáñez, el Jesús Ventura, i qui us parla, Amadeu Carbó, i ens acomiadem amb música, com no podia ser d'una altra manera.
Quina sardana posarem avui, va?
Avui he programat Calella, Ciutat,
no,
Pubilla.
Que la presenti vostè, no vol dir que l'hagi programada, però vaja.
No, tranquil, la màgia de la ràdio. Va, Calella, va. Ciutat, Pubilla, una sardana del Jordi Molina, que interpreta la Copla dels Mongrins i que va ser escrita i estrenada el 26 d'abril del 1996. Fa 19 anys d'això, eh?
A Calella, el 28, que no ho ha llegit bé.
El 28 d'abril del 1996.
19 anys que va ser Ciutat Pubilla Calella i ara serà la capital de les sardanes. Recordeu que ja ho hem dit abans, qualsevol informació que vulgueu, www.capitaldelasardana.cat/Calella2015. Ara ens diem adéu, ja.
Diem adéu i ja està, no?
I la setmana que ve més.
Us deixem amb Calella, Ciutat Pubilla.
Adéu-siau.
Adéu.
Thank you.